Arribarem a les 12 i 4 minuts amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 30 de juny i avui començarem el programa parlant de geologia. Volem fer una xerradeta didàctica sobre terratrèmols, sobre la situació geològica de les Pitiüses, i ho farem amb el geòleg Luis Alberto Tostón. Més tard sentirem a Teresa Lugo, una veneçolana resident a Eivissa que està ajudant en les tasques de recollida d'ajuda per enviar al seu país des d'aquí, des d'Eivissa. I més tard, com fèiem l'últim dimarts de cada mes, parlarem de medi ambient amb Agnès Vidal i també sentirem la veu de l'experiència encapçalada per Nana Serapio. Per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Felipe Ruiz al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I comença amb Nieves la repassada a l'actualitat parlant de successos, perquè la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament a introduir droga a Eivissa des dels Països Baixos. S'han intervingut 50 quilos de ketamina i 22 d'èxtasi en un registre efectuat aquí a Eivissa.
Sí, els agents van identificar un home que realitzava desplaçaments constants a Eivissa des de diferents aeroports, Països Baixos, tornant als pocs dies. Això va aixecar les seves sospites sobre la seva possible participació en una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. Els investigadors van establir un dispositiu de vigilància, van localitzar l'habitatge que l'home feia servir aquí a l'illa i van comprovar que, com introduïa diferents maletes a l'immoble. Els agents el van interceptar amb una maleta que contenia 50 quilos de ketamina i a continuació, ja amb autorització judicial, van accedir a l'habitatge on van trobar una altra maleta amb 22 quilos d'èxtasi i 1.500 euros en efectiu. En paral·lel i fruit de la col·laboració internacional, es va registrar un magatzem a la ciutat de Rotterdam on es van intervenir 100 quilos de MDMA i 1.100 quilos de precursors químics amb els que es podien elaborar 600 quilos més d'aquesta droga. L'home detingut a Eivissa va ingressar en presó després de passar a disposició judicial. Per part seva, les autoritats de Països Baixos van detenir allà un dels principals responsables d'aquesta organització que també va anar a presó. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
Idò, estarem pendents d'aquest dispositiu i ara canviem totalment d'assumpte per la mare del servei de recollida de FEMS, Neteja, Jardineria i Punt Verd de Formentera, perquè el sindicat UGT no descarta mobilitzacions i vagues durant la temporada turística. El motiu, diuen, és que l'adjudicatària del servei, Precero, no vol assumir cap increment salarial al pròxim conveni col·lectiu.
Sí, segons el sindicat, a la darrera taula de negociació l'empresa va explicar que el Consell de Formentera no està complint l'acord al qual es va arribar el 2024 al TAMIB, pel qual es va desconvocar la vaga aquell estiu i en aquests moments li deu totes les partides d'aquest acord corresponents a 2024 i 2025. Diu Precero que en aquest escenari és incapaç d'assumir millores econòmiques pels treballadors i, de fet, no descarta no aplicar els increments ja realitzats en 2024 i 2025, la qual cosa suposaria una reducció del 8,5% del salari dels treballadors. UGT ha mostrat el seu rebuig davant la possibilitat de que les conseqüències d'aquest conflicte econòmic caiguin sobre els drets dels superaris. Juan José del Teso es el responsable de serveis a UGT.
Por la parte de los trabajadores tenemos muy claro que la negociación del convenio no se va a afrontar a incremento cero por parte de UGT. Sabemos muy bien cuáles son nuestros mínimos y de momento pues la situación es insalvable. Esperamos que se abra una ventana de diálogo y poder afrontar la próxima negociación con un poco más de optimismo. Si no, pues tal y como hemos advertido, nos vemos abocados a la convocatoria de una huelga en pleno verano.
Idò, Neves, ho deixem aquí pel que fa a la repassada de l'actualitat, però després t'escoltam.
Fins després.
Idò, quan són les 12 i gairebé 9 minuts, nosaltres, com us hem dit a l'inici, volem començar parlant de geologia. Com us deia. La geologia és la ciència que estudia el globus terrestre, així com la natura, formació, evolució i disposició actual de les matèries que el composen. Això és el que diu la RAE, però ha quedat clar aquests dies que entendre el que passa sota la superfície de la Terra pot tenir un efecte directe, de vegades també devastador, sobre les nostres vides. Així que volem parlar més d'aquesta matèria i per això ja podem saludar al geòleg Luis Alberto Tostón. Molt bon dia. I per parlar d'aquest fenomen i de moltes més coses, però en clau local, avui ens acompanya aquí a l'estudi el geòleg Luis Alberto Tostón. Molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Primer de tot, i pareix una pregunta molt bàsica, la majoria de nosaltres ho vam aprendre a l'educació primària, però què és exactament un terratrèmol?
Un terratrèmol és una sacudida del terreny que envia vibracions a l'exterior i de quan en quan les notam les persones, que la majoria dels terratrèmols que s'estan produint contínuament, perquè la Terra no para, no, nosaltres no som capaços de percebre, no? Solament la perceben els sismògrafs i aquests aparells especials.
Per tant, de terratrèmols se'n produeixen a diari. En quin moment ja es pot començar a notar per part de la gent un terratrèmol?
Hi ha dues coses a l'hora de mesurar terratrèmols, que és la magnitud i la intensitat. D'acord? La magnitud és una cosa, és un, digamos, un aspecte objectiu, perquè és la quantitat d'energia que libera, que allibera el terratrèmol. I la intensitat és el que nosaltres notem, el que nosaltres percebim, el que les persones perceben. D'acord? Hi ha una escala de mesura d'intensitat que és des del grau 1 fins al 12 i va depenent de lo que ha passat i lo que ha sentit les persones. De fet, se fa fins i tot preguntes i què s'ha notat, no? Perquè lo normal són terratrèmols de baixa intensitat. Per exemple, el tremolar una mica, algun el pis de la part superior i les làmpades igual poden moure's i tal, això és un grau 2, 3, com molt, d'intensitat, d'acord? Sí? Quan ja passa com ha passat ara a Venezuela, sí? que cauen edificis i tal, ja estan parlant de grau 11 o 12 d'intensitat, que és el màxim, perquè ja la destrucció, com va produir, ja quasi és màxima. Això és la intensitat. I la magnitud és el que allibera, i això és mesura, és energia, i evidentment pues, aquesta energia solament la poden mesurar els aparells i els especialistes con aquests sismògrafs.
L'escala de Richter, que sempre en fem referència, que és el que mesura exactament la
és
magnitud?
És la magnitud.
La magnitud.
Sí, la d'intensitat es diu Mercalli, la de Richter, que és la que se parla ara aquests dies i tal, és la magnitud i que no té, aquesta sí que no té un grau superior, és a dir, no té límit superior en teoria, és a dir, però el grau superior de la magnitud és el que aguanten les roques. Les roques se pressionen i hi ha un moment que aquesta pressió fa que llisquen entre elles, alliberen aquesta energia i quan més pressió porten i quan més s'alliberen, doncs més magnitud. I aquesta magnitud, evidentment, pues, aquests 6, 7, 8 graus, quasi és el màxim de magnitud que es pot trobar. Per què? Pues perquè les roques no aguanten més. És a dir, no aguantarien 10, 11, 12 graus, mai més es produirien perquè les roques abans s'han romput i s'han lliscat entre elles. Veritat? Per tant, parlar de terratrèmols com aquests, de 7 graus, 7,6, 8, és quasi el màxim de magnitud en l'escala Richter que es pot alcançar.
Que hem assolit a la Terra des que hi ha registres, no?
Sí, efectivament, els màxims estan per ahí, el 8, no sé, Xile, a principis del segle passat, va tenir un 8 graus i tal, però no sempre va unit, no sempre va unit la magnitud, la gran magnitud, con la quantitat de destrossos, perquè molts d'aquests pues, produeixen zones deshabitades, són apenes, i com que no han causat efectes, doncs, pues no se le dona importància. Claro, quan va unit la elevada magnitud, com en aquest cas, i la elevada quantitat de població que viu allí, en aquesta zona, malauradament, estan parlant de la conjunció de les dues coses més greus que es poden donar al voltant d'un terratrèmol.
Exacte, i després de veure aquestes dues sacsejades el dia 24 de juny, venen les rèpliques, que també són habituals, no?
Sí, és lo normal que després d'aquest moviment la part inferior de l'escorça se reajusta, i al reajustar-se, com que s'ha separat una mica o més o menys intensament, després s'acaba encaixant una mica de nou i queda, i aquest encaixament de nou són les rèpliques, que quasi sempre són de menor magnitud, i si ha tingut 7 graus, doncs la rèplica és 3, 4, que ja està bé, però comparat amb els 7 graus, 7,6 del terratrèmol d'aquesta magnitud, doncs ja no és tant, no?
Clar, el que passa és que plou una mica sobre mullat, no? Edificis que potser estaven a mig caure, acaben de caure del tot, és una mica que remata la
aquí,
feina, no?
Claro, i aquí a Venezuela la mala sort ha sigut que és que s'ha produït un cas molt extrem, molt raro, que és un doble terratrèmol, és a dir, en la mateixa, pràcticament en la mateixa zona, un terratrèmol de 7,6 i un altre 30 o 40 segons després del mateix. Això és molt raríssim, molt raríssim.
No és habitual, això?
No, que va, és habitual. U, i després les rèpliques i res més. Però és que les persones, jo el que he vist en els documentals i tal, pensaven que era solament U, però no, va ser U, que va ja deixar tocat tot, i després el segon, que va ser el destructiu, que és el que ja va terminar de destruir, d'enderrocar la major part de les cases aquestes o edificis que s'han caigut.
I tot això depèn també de la zona, de les falles, de les plaques tectòniques on estan situades, que no les veiem però allí són, i en aquest sentit, quines serien les diferències entre on està situat Venezuela, on s'ha produït aquest terratrèmol, i les Pitiuses?
Clar, això és clau. És que està en una zona on els límits entre plaques tectòniques estan ahí. És ahí no s'ha produït en una zona aïllada fora de les plaques tectòniques. Sí, fora d'una placa, però és que són els límits de plaques tectòniques. Ahí conflueixen dos petites i otra més gran, la placa del Caribe i la placa sud-americana. És que la placa del Caribe, a més ahí, en el nord de Sud-amèrica, s'està introduint per sota de Venezuela i de Colòmbia. S'està introduint. Xocan, i a més una de les dues s'està introduint per sota. I això no para mai, és a dir, s'està introduint contínuament. Són, geològicament parlant, és poc, però són 3, 4, 5 centímetres cada any, però 5 centímetres cada any, això que no para, aquesta acumulació contínua de fricció de sòlid sobre sòlid que està lliscant a poc, de quan en quan, sobtadament, allibera aquesta energia i passa el que ha passat ahir. Que en aquesta fractura pues s'estava acumulant, perquè ahí el que diuen és que des de fa més de 100 anys que no s'ha produït un terratrèmol d'aquesta. Entonces, què passa? Que és que aquesta fricció porta 100 anys acumulant-se, la fricció. I en un moment donat és com un moll, un moll que estan pressionant, i en un moment ja no aguanta i, sobtadament, el moll solta l'energia. Doncs el mateix, 100 anys acumulant la fricció, i en un moment llisca i allibera aquesta energia des de l'hipocentro, des d'ahí, del lloc de l'interior, que no va ser molt profund, que a més s'afegeix, perquè si no és molt profund és més danyint encara, doncs passa. Límit de plaques ahí al costat, introducció d'una placa per sota de l'altre, i la gran quantitat d'habitatges i de persones que viuen, que són milions de persones que viuen allí. ¿Y por qué no lo sabían? Porque es que portava más de 6 anys sense produir-se un terratrèmol d'aquesta magnitud.
És difícil de preveure, no? Es pot preveure o és impossible?
No, no, és impossible, és impossible. Sí, es pot preveure on es produirà. Ahí està clar que es va produir i se va continuar produint perquè la Terra no para. Quan, en quin moment? Això, avui en dia la ciència és, no pot. Ahí estan estudiant una mena d'algun tipus de precursors, de petites senyales que envien aquests, però de moment impossible, no impossible.
Impossible,
no solament ahí, sinó que és que s'estan produint terratrèmols, hi ha 2.000 terratrèmols anuals. Que es produeixen aquestes zones de límits de plaques. Japó, per exemple, és un país que estan acostumats i aquests pateixen 100 terratrèmols, no de tant, però estan contínuament patint terratrèmols i, a més, erupcions volcàniques. I aquestes persones viuen allí, ja lo tenen assumits i passa. I malauradament, pues, bueno, pues, de quan en quan passa. Lo que succeeix és que aquests llocs sí que estan preparats una mica.
I des de petits els eduquen per preparar-se pels terratrèmols, no? Al Japó, vull dir, on de fet estan tots expectant a The Big One, que li diuen, no? El terratrèmol realment gran, que no sé si podria arribar a superar aquestes magnituds que comentàvem abans.
En l'escola aprenen abans a meter-se debaix de les taules en les escoles que a escriure. En Japó és el primer que apreneix. Per què? Perquè estan acostumats. Si viuen ahí és perquè lo tenen i tenen de tot. I què li va passar a Venezuela? Doncs clar, 100 anys sense terratrèmols, van construir edificis no, que no van suportar, que no estan sísmicament preparats, i això és el que passa, que al no estar preparats s'han caigut tanta quantitat. A Japó, un terratrèmol d'aquestes característiques, segur que el 10% o 20% cauria. Del 80 o del 90% que ha caigut a Venezuela. És una làstima, però és així.
I aquí a les Pitiüses ens podria arribar a passar?
No tenim ni cap falla activa, ni cap límit de falla, límit de placa que tinguem a propera. El límit de placa més propera que tenim és en Àfrica, en el Mediterrani, a la zona del nord d'Argèlia, que continua cap a Itàlia, i és un límit que no és de subducció, d'una placa que es introdueix per sota. Aquests dos límits estan friccionant i aquesta fricció el produeix molt menys de terratrèmols i, per lo menos en aquesta zona mediterrània, apenas es nota. I a la distància a la que estem d'aquesta límit de placa, pràcticament podem donar... Mai es pot dir, no? Un 0% de probabilitats, perquè sí que podria, no? Però que des d'allí un terratrèmol d'elevada magnitud ens arribara a 300 quilòmetres o 400 d'aquesta magnitud i on està aquest grau de danys, seria molt, molt, molt difícil i, per tant, és molta especulació considerar. Per tant, ens podem considerar en aquest aspecte privilegiats i estan per fora dels límits perillosos de patir algun terratrèmol d'intensitat, que jo sí recordo. En l'escola jo sí recordo, en l'escola, en l'institut on jo, a Blancadona, sí recordo, a finals del 90, inici, un dia es va produir un terratrèmol, lo van dir els salots, però els salots que vivien en vila, en els pisos superiors, i van dir, aquesta nit el meu pare i la meva mare se van despertar molt assustat pensant que hi havia un ladró, i se van moure els llits i tot això, i es va notar, i va ser uno en Argèlia que va arribar aquí ja molt atenuat, però solament se va sentir en els pisos superiors, el vibrar, per exemple, les vaixilles, una copa que en alta, clink, 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 un momentet. Això és el màxim que jo, per exemple, des que estic aquí, he sentit de l'arribada de les ones sísmiques d'un terratrèmol que es va produir a Argèlia.
I un que teníem més a prop, que també es va produir a Lorca, per exemple, o la zona de Granada, on també és relativament freqüent que es produeixin, tot i aquesta proximitat, no ens arriben?
No, es que estos no son peligrosos para nosotros porque son fallas más locales, no es una falla grande, no es una falla de colisión entre placa y placa, son fallas locales que de cuando en cuando se reactivan y Lorca, por ejemplo, efectivamente, una larga cadena de terratrémols y ahí sí que están estudiados y sí que están pendientes, pero son ya son fallas locales, no son de estas fallas ya de límites mayores que serían los... las bores de entre las placas tectónicas. Aquí no están a prop de cap bora de placa tectónica, per tant, yo creo que habrían de estar tranquils en cuanto a això, no? En cuanto a no patir per els tenir efectes importants de terratrèmols.
Exacte. I el fenomen del tsunami es podria arribar a produir aquí a Eivissa?
El tsunami, per al tsunami es necessita un terratrèmol que no sigui molt profund i que efectivament tenga ha de moure moltíssima quantitat d'aigua. Doncs, clar, aleshores un tsunami, jo crec que històricament no hi ha produït mai cap tsunami.
Com a molt rissagues, no?
La rissaga sí. Jo he vist i he viscut i he vist fotografies, no? Articles de tal, d'aquestes rissagues.
Però això depèn més de la lluna, no? Que de les plaques tectòniques,
és
no?
Possible, ah? És possible, és una conjunció.
A
és una
veure?
Conjunció. També de quan en quan sí que es pot, quan la tornada i la baixada i la pujada d'aquests nivells de más o menos sobtats, también podría ser por algún fenómeno, pero claro, ve de molt lluny y un tsunami de estos tan destructivos también podrían considerarlo con una baixíssima, molt baixa intensitat, para que es pode, o probabilitat de successió aquí a les Pitiuses.
I doncs quedam tranquils en aquest sentit i li volíem agrair moltíssim que ens hagi fet aquesta lliçó pedagògica al geòleg Luis Alberto Tostón. Milions de gràcies i fins aviat.
Pues fins aviat, moltes gràcies a tu i estic molt content de poder explicar aquestes coses i que arribi a la gent aquesta tranquil·litat, però també pues, és una llàstima les imatges que estan mirant que no ens aporten molta tranquil·litat, no? Perquè són persones i és molt difícil veure el que les està passant.
Moltíssimes gràcies.
Bon dia.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més assumptes aquí al dia Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Idò, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i us ho deia a l'inici del programa, són moltes les mostres de solidaritat amb el poble de Veneçuela que hem pogut veure aquests dies. Aquí a les Pitiuses no podíem quedar al marge i són molts els ciutadans veneçolans que resideixen aquí a les nostres illes que aquests dies s'estan organitzant per mirar de recollir ajuda de primera necessitat per portar cap al seu país. Una d'aquestes persones que està ajudant a coordinar aquestes tasques i que ho fa de manera voluntària és na Teresa Lugo, que és una veneçolana que viu aquí a Eivissa. Teresa, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, Eivissa. Bueno, ya le dijeron mi nombre, es Teresa Lugo, y sí, soy residente de esta isla hace 7 años.
Siete
y lo primero que todo es que le queremos dar las gracias en nombre de todos los venezolanos por tomarnos en cuenta y por querernos ayudar en este momento tan difícil que pasa en nuestro país.
Es una situació realment complicada.
Es bastante complicada, la verdad.
Creo que da una energía increíble ver cómo todo el mundo se está movilizando, tanto venezolanos como gente que no somos de Venezuela, para ayudar a la gente que en estos momentos lo está pasando tan mal. Y como digo, siempre que pasan este tipo de desastres aquí en Ibiza, no quedamos al margen, la gente se organiza y también los venezolanos que vivís aquí lo estáis haciendo. Estáis organizando estos días una serie de puntos de recogida. Creo que ayer estabais en el Parque de la Paz en Vila y fue un auténtico éxito. Cuéntame cuáles serán las acciones en los próximos días, qué necesitáis exactamente y cómo os vais a organizar para enviarlo hacia Venezuela, porque sé que es complicado, ¿verdad?
Bueno, nuestro principal objetivo es la recolecta de insumos, alimentos de no perecederos, uh-huh, medicinas, material de primeros auxilios, cosas para niños, porque se necesita mucha ayuda para los bebés, que hay muchísimos niños pasando ahorita por un mal momento. Bueno, nuestro punto de encuentro en principio ha sido en el Parque La Paz, pero también tenemos muchos compañeros que han estado en San Antonio. Uh-huh. Tenemos para este domingo, uh-huh, otra jornada desde las 10:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Uh-huh. Realmente el primer encuentro ha sido muy bueno, hemos recibido muchísima ayuda, tenemos muchísimo material recolectado, se les agradece muchísimo, yo, porque fue muchísimos españoles, muchísimos latinoamericanos, bueno, toda la isla, uh-huh, que sé que es una isla que es solidaria y que nos ha acogido y nos ha ayudado durante todos estos años que tenemos acá. Uh-huh. Pero en este momento uno de los problemas principales que tenemos es el envío de lo recolectado.
Claro.
Porque tenemos las cosas, tenemos todo el material, de hecho tenemos ahora, el ayuntamiento nos prestó un espacio, uh-huh, para en Sacoma, uh-huh, para poder guardando todos nuestros insumos. Uh-huh. Pero el tema de enviarlos a Venezuela es lo que realmente ahora nos está poniendo un poco a trabajar, bueno, a movernos, claro, estamos buscando ONG, ayuda de empresas privadas, bueno, todo lo que nos pueda llegar y nos puedan ayudar a enviar creo que en este momento tenemos más de 200 cajas recolectadas.
De unido, me has dado 200 cajas. Teresa Lugo és una de les voluntàries que s'està organitzant aquests dies per recollir tota aquesta ajuda. I me comentabas, Teresa, que este domingo tenéis una nueva jornada. Para quien quiera colaborar, hemos dicho de 10:30 a 4:30, ¿dónde vais a estar?
Sí, en el Parque de la Paz.
Al Parque de la Paz también.
En San Antonio también va a estar, hay una jornada en la panadería Biscay, que, uh-huh, estuvo también la semana pasada.
A la panadería Biscay, que también es regentada per venezolans. Este domingo, de 10:30 a 4:30, Parque de la Paz, com dèiem, aliments d'aquests que tenen una llarga durada, medicines, aliments per bebès, tot això, com dèiem, aquest diumenge de 10:30 a 4:30 al Parc de la Pau a Vila. Teresa, si quieres enviar un último mensaje, aunque estaremos en contacto estos días, por si necesitáis más ayuda, que difundamos vuestros puntos de ayuda, aquí estaremos como siempre, pero adelante, los micros son tuyos.
Bueno, pues cualquier ayuda va a ser y va a marcar para nosotros la diferencia entre la desesperación y la esperanza. No tengo más nada que decirles, sino agradecer a Ibiza por todo el apoyo que nos está dando. Y pero que decirle que los venezolanos estamos aquí para ustedes, para lo que necesiten.
Moltíssimes gràcies, Teresa.
Gràcies, gràcies per tot, Ibiza.
Naltros ara.
I gràcies a vostè, a la ràdio, per tomar-nos en compte i per querer col·laborar con la comunitat venezolana, que, bueno, estamos en este momento, en un momento, como ustedes lo saben, muy, muy fuerte. No quiero mencionar la cantidad de fallecidos porque no lo desconocemos, pero hay miles de personas que se quedaron sin nada.
Avui ha estat una conversa breu amb la Teresa, però seguirem parlant d'aquest assumpte. No podem perdre de vista aquesta situació a Venezuela. Mil gràcies, Teresa, i a tots.
Moltíssimes gràcies. Gràcies, mi amor.
Nosaltres ara seguim, perquè si abans parlàvem de geologia, no deixem de parlar de medi ambient.
Econautas.
Idò, sí, seguim i ja sabeu que una vegada més és el moment de sortir amb la nostra nau espacial a conèixer el nostre medi ambient i per això ja tenim una vegada més i molt ben acompanyada, a més, a l'educadora ambiental i membre del GenGop, Agnès Vidal. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Com estàs?
Molt bé.
Ja és penúltima secció de la temporada, eh?
Això sembla.
Sí, sí, sí. Mare meva, és que el temps passa d'una manera que això no és normal. Vens molt ben acompanyada una vegada més, eh?
Sí, avui he vingut amb la Maria Rosa Ribas, que és bibliotecària de la Biblioteca Pública Municipal de Casserres, que, per cert, enguany celebra el seu 40 aniversari. Si no estic errada.
Sí, correcte, bon dia.
Molt bon dia. Encantada de tenir-te aquí.
Gràcies. Sí, avui l'hem convidada perquè ens parli de dues propostes. Una que ja porta un temps en marxa, que seria el Centre de Documentació Ambiental que tenen allí a la Biblioteca de Casserres, i una altra és una proposta nova que es posarà en marxa a partir de setembre, que és el Club de Lectura Verde Eivissa.
Oh, sí. Com m'agrada tot! O sigui, Centre de Documentació Ambiental, jo no el coneixia, Agnès.
Hi ha molta
ignorància, eh?
No, si és que hi ha molta gent que no el coneix, tot i que porten uns anys en marxa, no?
Sí, sí, és poc conegut.
Vale, i donem a fer que sigui una miqueta més conegut avui.
Sí, perquè, a veure, sí que és cert que en les últimes setmanes estan intentant donar a conèixer a través de tallers i d'activitats que estan fent, estan intentant donar a conèixer el Centre de Documentació Ambiental. Maria Rosa, d'on neix aquest centre? D'on surt tota aquesta iniciativa?
Bé, el Centre de Documentació Ambiental és un fons que ara està custodiant la Biblioteca Pública Insular, no municipal, que abans estava en el Departament de Medi Ambient del Consell Insular i que va arribar un moment en què no el podien gestionar, ocupava molt d'espai, tampoc no tenien un personal apropiat per gestionar tot aquell fons i molts varen proposar de custodiar-lo allí a la Biblioteca Insular. I ara és com un annex que tenim a la Biblioteca Insular, que té un fons, bé, de medi ambient, de natura.
I de què parlam quan parlam d'un centre de documentació ambiental? Què és això?
Bé, en principi un centre de documentació ambiental és un centre d'informació, de documentació sobre medi ambient. Tenim una sèrie de documents físics, que tenim llibres de temes diversos com residus, biologia, espais naturals, etc. I publicacions periòdiques també, algunes revistes. I bé, això és el que es pot veure, que funcionaria una mica com a una biblioteca especialitzada, diguem. I després el que té aquest centre de documentació ambiental és que està vinculat a RECIDA, que RECIDA és una xarxa de centres de documentació i d'informació ambiental a nivell estatal, i per tant, si algú està cercant ja documentació més especialitzada, articles, etc., a través dels companys que formen part d'aquesta xarxa podem obtenir pues, coses més complexes, no? més rebuscades, diguem.
I qualsevol persona pot tenir accés?
Sí, qualsevol persona pot tenir accés, m'ho ha de demanar en el personal de la Biblioteca Insular i ja està.
Sí, perquè està dins de l'edifici de Casserres, no està dins la mateixa biblioteca, sinó que tenen una sala al costat, no?
Sí, efectivament.
Però que simplement entrant i posant-se en contacte amb les bibliotecàries que hi ha allí, doncs se li pot obrir aquest centre i pot conèixer una miqueta més el que hi ha. També tenen el catàleg, el teniu també?
Sí, hi ha Escabip, que és el catàleg bibliogràfic de les Illes Balears, i tant els fons de la Biblioteca Insular com els fons de Centre de Documentació Ambiental està catalogat i accessible a través d'Escabip.
A través d'internet, no?
Sí.
I, per exemple, aquests llibres que ara ens comentàvem, una recerca més precisa que es pot obtenir a través d'aquesta xarxa estatal, sempre és en règim de préstec o és per consulta in situ en el centre?
Clar, normalment a través de la xarxa el que compartim són articles. Hi ha centres que estan subscrits a bases de dades i a publicacions periòdiques molt especialitzades per gent que està fent investigació, etc. I són articles que et poden proporcionar.
Això a través d'internet?
Sí, a través d'internet, ens envien per correu electrònic, per exemple, o així, i nosaltres ho posam a disposició de l'investigador o de l'estudiós de torn.
Sí, de fet, fa uns dies es va fer el taller de rapinyaires, on vam analitzar agròpiles.
Que m'encanta, ja ho saps.
D'això ja en sabem una miqueta. I com que aquesta gent és molt treballadora, van agafar i van seleccionar del Centre de Documentació Ambiental els llibres que tenien, que feien referències rapinyaires, i els van disposar a sobre d'una taula per a que tots els assistents al taller poguessin consultar aquells llibres i conèixer una miqueta més que és el que hi havia dins del Centre de Documentació Ambiental.
No? Però quina meravella,
sí.
No?
A més, van agafar cada llibre i fins i tot van estar mirant pàgina per pàgina i hi havia com un punt de llibre en la pàgina en clar que feia referència als rapinyaires. És que ja més detall ja no podien tenir.
Ja, impossible, eh?
Sí, sí, estan fent moltes cosetes. I l'altra cosa, l'altra novetat que tenen en marxa és el Club de Lectura Verd, que a veure, que a partir del setembre començaran a fer-se les sessions, i és una iniciativa nova que hi ha a Eivissa i a Pitiuses, i de fet a totes les Illes Balears em consta que només hi ha un a Mallorca.
Em sembla que sí.
Sí, sí. Què és un club de lectura verd? Perquè, Maria Rosa, moltes vegades si parlem això de club de lectura verd pot tenir doble connotació,
sí,
no?
Sí, exacte.
Què és un club de lectura verd?
Anem a especificar-ho perquè no hi hagi confusions i us arribi públic allà que ben ben no està trobant el que s'imaginava.
No, bé, en aquest cas un club de lectura verd es refereix a un club de lectura sobre medi ambient, sobre natura, sobre ecologia. No és esverd picant,
no,
és s'altre verd.
Els amants de la lectura eròtica no tindran espai aquí en principi. Tot i que, escolta, la natura pot ser molt eròtica també.
Ho podem relacionar, eh?
Home, ara en el cotxe veníem parlant que seria un punt, eh? Fer així una sessió...
Una cluca de tadui.
Quan estigui tot ja estabilitzat i coneguem el personal i tal. Fer una sessió que tingui una mica aquesta doble vessant no estaria malament.
No ho descartàvem, eh?
Molt bé. I d'on sorgeix aquesta idea del Club de Lectura Verd? Perquè hi ha molts clubs de lectura a Eivissa. Què serà aquest Club de Lectura?
Bé, el Club de Lectura Verd, en principi, la idea o les primeres notícies que jo vaig tenir sobre clubs de lectura verds varen ser un seminari en el que vaig acudir online en 2021, que era un seminari de centres de documentació ambiental i d'espais naturals protegits, i que una de les ponències o de les qüestions que varen sortir era d'una sèrie de centres adscrits a RECIDA també, que feien clubs de lectura i feien clubs de lectura temàtics dedicats a això, a la natura, a gaudir de la natura, aprendre coses sobre el medi ambient, conscienciació, lectures verdes. I vaig pensar, ostres, que guai seria poder fer això a Eivissa, no? Però allò que en aquell moment la conjuntura no era favorable i no...
Estàvem en plena pandèmia, no?
Sí, sortint-ne, crec. Sí. I per allò, que és allò que mos va quedar, la coseta, run-run, allí. Sí. Li anàvem donant voltes. I també tenia molta gana de fer això, una activitat que creés comunitat a la biblioteca. I un club de lectura és com a gent que fa pinya, que parla de lectures, que comparteixen. I ara, bé, ha arribat el moment, no? És com que hem vist que el moment era propici, hem trobat la persona apropiada...
Que és l'Agnès Vidal, es pot dir,
Vidal,
no?
Sí.
No és un secret, no?
No,
val,
és cap secret.
Val, ui, això jo sóc expert, ho saps, aquí en esbombar misteris.
No,
que bé, no?
Una mica infiltrada. Sí, amb molta sorpresa, a veure, sí que s'havia comentat alguna vegada, però a veure, jo sí que fa uns anys vaig estar coordinant el Club de Lectura de Santa Eulària, després que el deixés la Yolanda Bonet i abans de que l'agafés en Lluís Ferrer. I quan ens van fer la proposta són aquelles coses que no pots dir que no, no? A veure si tenim prou públic, però sembla que la crida que s'ha fet està tenint molt bona resposta. I Maria Rosa, avui crec que es pot dir, no?, que ja s'ha apuntat molta gent i que si alguna persona està interessada és el moment de fer-ho ja.
Vale? Com ho ha de fer? Si algú ens escolta, com ho ha de fer?
Sí, bé, per apuntar-se en el club de lectura o en la llista... Us poden enviar un correu electrònic a la Biblioteca Pública Insular, que és biblioteca...
Biblioteca, jo vaig prenent nota, eh?
Sí, arroba...
Arroba...
Consell d'Eivissa.es. Sí.
Consell d'Eivissa escrit en... Consell d'Eivissa tot junt, eh?
Sí, escrit en català, diguem.
Sí, consell d'Eivissa.com.
S. E-S.
Perfecte. Sí. Ho repetim, eh? Gent, esteu interessats? A més, ara explicarem quins seran els llibres que ja us podeu començar a comprar i a llegir.
No, a comprar no, comprar, no perquè els cediran préstec la biblioteca.
Perfecte, i encara millor.
Així és que serà molt fàcil.
Meravellós. Idò, ara direm els llibres per octubre, novembre i desembre, de moment. I això, si esteu interessades, heu d'enviar un correu a biblioteca@consell-d'Eivissa.es. Places encara en queden o han de fer via?
Han de fer via, però encara en queden.
Val.
Vale? La idea és
no
us despisteu. Que hi hagi un grup entre 15 i 17 persones, com a màxim, perquè vull dir, hi ha uns lots de llibres amb un nombre d'exemplars determinats, i com que la biblioteca ja conserva... Bueno, ara us ho explicarà la Maria Rosa com funciona, però sí que hi ha unes places limitades, el que passa és que a veure, encara estem a temps.
Perfecte.
Sí, bé, i també la idea és deixar una mica de gent en llista d'espera.
Val, per, sí. Per... Sempre bé, també hi ha gent que falla.
Clar, no? Si ha de fallar algú o això, tenir gent que no es pensin que perquè no estan dins aquests 15-17 primers estan fora. Mm. Perquè en qualsevol moment els podem avisar de que ha quedat una plaça lliure, puntual o definitiva. No
exacte, mai se sap.
Sí, perquè es començarà el setembre, però des de finals de juliol la gent ja podrà anar a la biblioteca a agafar el primer llibre,
clar.
Que serà l'Estornino de Mozart, i que a més per al primer club de lectura tindrem de convidada Anna Magdalena Palmer, que és la traductora del llibre i que... Justament, l'Estornino de Mozart és un dels seus llibres preferits.
Ostres!
No? Vull dir, parlant amb ella, sí que ens comentava que quan l'editorial li encarrega alguna traducció, sí que demana que sigui d'animalitos, no?
Ah, sí?
Que intenta que sigui així d'animals. I a veure, és una traductora, però al cap i a la fi és una autora, no? Perquè clar. Tant els autors, traductors, il·lustradors no deixen de formar part d'aquesta fase de creació, no? Una persona que tradueix també a la vegada, tot i que la idea original no sigui seua, també està interpretant aquestes paraules, no? Així és que tindrem Anna Magdalena Palmer.
Però quin luxe per començar, quina estrena.
Sí, sí, Déu-n'hi-do. Sí. La Magdalena és mallorquina, fa uns anys que està vivint a Barcelona, i després també a l'octubre tindrem... Bueno, perquè s'intentarà llegir una miqueta de tot, no? De tots els gèneres que podia haver...
Assaig, però també ficció.
Novel·la, no? Còmic... Uh-huh. Vull dir, per exemple, el llibre que tenim per a l'octubre és un còmic, que és La vida secreta de los árboles.
Em sona molt.
I s'intentarà, vull dir, sempre... quan sigui possible, que pugui haver versió en català i en castellà, perquè perfecte. Cadascú pugui llegir de la manera que sigui més còmoda. És cert que hi ha llibres que, a l'estar dins de la xarxa aquesta de clubs de lectura verd de tot l'estat, doncs la majoria estan en castellà, però s'intentarà veure si hi ha traducció al català i poder aconseguir algun exemplar perquè tothom pugui llegir de la manera més còmoda. Igual que Maria Rosa, la idea és que es llegeixi en paper o també hi ha possibilitat aquesta d'obrir als llibres electrònics?
I fins i tot als audiollibres, que estan tan de moda ara, eh?
Sí, bé, els audiollibres també serien una opció. Hi hauria que mirar-ho. Aquesta no l'he explorat tant.
Mira,
però, per exemple... Nosaltres fèiem, orientant alguna compra per eBiblio, eBiblio Illes Balears, que és aquesta plataforma de préstec de llibres electrònics amb carnet de biblioteca, i sí que hi hauria opció d'adquirir exemplars, llicències per lectura digital. Per tant, si hi ha algú que prefereix treure partit del seu lector de llibres electrònics... existeix l'opció,
sí,
també.
Hi ha com dos mons molt dividits, eh? Els de team paper de tota la vida i després els fervents defensors del llibre electrònic. Bé, formo part del primer grup. Eh?
Jo som mixta.
Sí? Sí? Molt bé, això està bé.
Igual és que encara no ho hem provat, Laura.
Exacte, serà això.
Jo també estic del teu grup.
Bé.
Doncs això, s'intentarà que de tant en tant tenir algun autor o autora convidada, i de fet també al mes de desembre està previst que vingui en Antonio Sandoval, que és ornitòleg i també coordina un club de lectura verd. I vindrà a parlar-nos de per a què sirven les aves. I així és que tindrem gent molt interessant. Així és que no ho dubteu, que pens que és una molt bona proposta. La biblioteca facilita els llibres, hi haurà un mes per llegir-los i al final, com comentava Anna Maria Rosa, serà una manera de fer comunitat. No? Hi haurà un mateix grup de gent que mensualment s'anirà trobant per parlar d'un llibre que hem llegit entre tots, no? I totes.
Meravella.
i és el que comentàvem, que potser hi ha algun llibre que tu així de primeres no t'haguessis llegit, però els grups de lectura, una cosa bona que tenen és això, no? Vull dir que un llibre que tu mai t'haguessis plantejat d'agafar, el llegeixes i et sorprèn, no? I t'agrada.
Sí, sí, m'encanta. I llegir, que és un acte tan solitari, tan individual, poder fer-ho en comunitat és meravellós. Així que, mira, totes aquestes persones tan potents que visitaran el Club de Lectura Verd, encapçalat per dues persones meravelloses com són Agnès Vidal i na Maria Rosa Ribas, això és un èxit assegurat. Tothom envia un mail, ara mateix.
Ja els estem esperant.
Exacte, i doncs mil gràcies a ses dos. No sé si ha quedat alguna cosa per dir, que jo no vull que ens quedem amb res per dir, així que endavant.
Bé, res, que... No, que escriguen, que escriguen correus.
Exacte, que enviïn correus i que aquestes places quedin completament plenes i amb llista d'espera i amb tot.
I que farem un bon grup, que serà molt interessant.
Segur, segur que segur. Mil gràcies a ses dos, Agnès Vidal, Maria Rosa Ribas, i res, molts d'èxits i ens seguirem parlant d'aquest Club de Lectura i de moltes coses, segur.
Vinga, que sí.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Nosaltres ara fem una aturadeta a passar publicitat i ja enfilem el final del programa d'avui.
La veu de l'experiència.
Dotze i 49 minuts i dos. Seguim i com fèiem l'últim dimarts de cada mes sentim la veu de l'experiència que lidera i encapçala la psicòloga especialista en envelliment actiu, Anna Serapio. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Com sempre, molt ben acompanyada. Eh? A veure,
sempre.
Explica'm.
Mira, avui tinc dos dones increïbles i acabem de parlar una miqueta de records de l'estiu. Ara que ja estem, no?, que ja hem entrat així una miqueta en l'estiu.
Ja es nota, eh?
Ja es nota, i sa calorea. Ella, i anem a Sant Balbina Palau i na Glòria Saura i elles, pues res, anem a fer una petita de tertúlia per recordar com es vivia l'estiu antes, no? Quines coses segueixen i quines s'han perdut. Ara jo us ho comentava amb naltros, no?
Aquí fora de micro.
Fora de micro i és veritat que se mos han perdut un parell de costums i és per recordar-les perquè tots ho han viscut d'alguna manera.
I tant. Balbina, Glòria, molt bon dia.
Bon dia. Què tal?
A veure, idò.
Bon dia.
Anna, endavant, eh? Parlem de l'estiu.
Sí, l'estiu d'em, pues és com que s'inici el pistoletazo de sortida, no?, a Sant Joan.
Sant Joan era una festa que la gent que vivia a Vila, segurament en els pobles també se fa, teníem el record de que es feien els foguerons. I els foguerons nostres eren molt senzills perquè recollien caixes d'escolmados o restaurants que hi havia, que llavors tot eren caixes de madera que passaven un mul, els refrescos de cervesa o Coca-Cola que es duen, i mos daven, i llavors pues, mos ajudaven i fem un monigote amb pa, amb mos calçons vells que mos daven, una camia, el posàvem dalt, i allí fèiem el fogueró. Bueno, els infants sempre, pues, com és normal, les típiques bombetes, els petarditos que es tiraven, i llavors la gent feia una mica de sangria o es que podia fer macarrons de Sant Joan, bunyols, i mos ho passaven la nit pel carrer allí, per davant Can Verdera, per el bar Sant Juan, per allí tan polit.
Cada barri tenia el seu no? Fogarons, no?
I decorant els carrers també,
sempre.
No?
Sempre. Totes penjaven banderoles que mos deixaven fermades balconets d'un balconet a l'altre. Anàvem a comprar ses banderoles i els apenjàvem, i farolillos, i bueno, fèiem el que podíem, el que teníem, però érem molt feliços.
Home, i tant. Escolta, i això dels petardos, jo enguany pensava, no n'he sentit de petardos, em fa com llàstima no sentir-ne la nit de Sant Joan, no? Balbina, això abans se'n sentien, no?
Sí, encara hi ha algun poble que se'n tira algun. Jo crec que una miqueta d'estranguis perquè no se deixen tirar-ne gaire. Però antes, bueno, jo quan era petita, en aquella edat que vivien per allí per Disvila, la veritat és que tots els carrers sentien tot el dia les bombes, la típica bombeta, pam!
Sí.
I les nenes que no tenien força i la tiraven i no mos pitaven, altres estàvem allí totes d'enfadades, però sí que era molt divertit.
I tant. I Glòria, tu quins records tens d'assistiu?
Bueno, el recuerdo así más fuerte es el, pues, la noche de San Juan, el vestido blanco para irte a la arena, al mar, y hacer el bocata con los amigos y la fogata, hacer una buena fogata con todo lo que se podía quemar y pasarlo bien, y fiesta, y eso, los petardos y a escondidas, y nada, pasarlo bien, sí, sí.
¿Y tan? ¿Y era molt d'anar a la platja de petites?
Bueno, jo contaré el meu punt de vista, però, clar, nosaltres vivíem a Disvila, davant del bar Sant Juan, Jo vaig néixer allí. Entonces, llavors, hi havia dos tipus de platges. Se que anaves en sa barqueta a Talamanca o se que anaves caminant a sa cova de ses dones, que passaves el túnel, que llavors s'estilava molt que anàvem cridant. Ah, allò no es va saber nada. Llavors aquí s'havia cridat més fort, no? Anàvem a nedar allí i llavors baixàvem a dinar cada boca seva, com és normal, mos trobàvem moltes famílies eivissenques allí a sa cova, que encara, gràcies a Déu, encara segueix mantenguent això, que hi van moltes dones de sa nostra edat a fer sa nedadeta. Claro, llavors quasi ningú tenia cotxe, entonces mos movíem a ses platges aquestes, o ses figaretes, claro.
Claro, així ses platges que teníem més propes, no? Platges de proximitat.
Exacte. Mira, i per tant, parlant de platges, també un tema que jo he anat veient en tots els majors així els cursos que anem fent per tots els pobles, que molta gent no anava ni a sa platja, no s'hi anava antes. I hi havia un dia en estiu que era el dia d'anar-hi. No? I potser i allí que feien, i agafaven tot, amb el carro, amb tot, vull dir, les gallines, vull dir, s'ho duien tot. Quin dia era aquest?
És la nit de Sant Joan?
No.
Era el 18 de juliol.
Això mateix. El 18 de juliol era el dia que molta gent, sobretot de l'interior, feien excursió familiar i anaven aquell dia a la platja.
I anaven amb tot,
amb tot.
O sigui, era una mudança, pràcticament.
El 18 de juliol es celebrava molt, per mort del que diu Nana, de que celebraven una festa. Entonces, jo tinc fotos, bueno, que els guardo com si fos un tesoro, dels meus güelos que reunien tots els fills baix d'un pi. ¿Vale? I t'anaves, bueno, pues no hi havia cotxe, pues claro, autobús, no arribava més que hasta quizá un tros d'escòdols i tal. Tota la zona de la platja escudolar, allí trobaves que cada pi tenia una família i, claro, cada un duia o una cindri molt grossa, duien les coses per fer una paella, els altres no volien fer foc, però no perquè no es pogués, perquè llavors sí es podia, i doncs mos en duíem una truita, un conifet en salsa de tomata, un pollastre, i allí mos ajuntàvem i mos anàvem es matinet molt pronta i mos quedàvem hasta el salpost. Són festes que no s'aborra mai de sa memòria, és la veritat.
I tant que no. Escolta, Anna, jo vull que un altre dia parlem encara d'estiu, que no s'ha acabat això encara.
Acaba de començar.
Podem parlar-ne un altre dia.
I tenim moltes tradicions i moltes costums.
No? I avui sí, no ens ha donat polides. Temps, però tu quedes apuntat de tornar-ne a parlar un altre dia?
Això mateix.
Beníssim. Idò, Anna Serapio, Balbina Palau, Glòria Saura, mil gràcies a totes
a
tres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I torneu aviat, eh?
Quan vulgueu.
Perfecte. Són les 12:55 minuts, farem una aturadeta per la publicitat i ja enfilem el final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Primera pregunta que feim sempre, si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
L'agenda.
12:57 i ja tenim aquí Ana Nives García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui és el moment de repassar l'agenda cultural del dia i començar a Formentera, perquè avui tenim el cicle de cinema La Fresca, que torna un any més amb la pel·lícula Moonlight, d'en Barry Jenkins.
Sí, la projecció començarà a les 10 de la nit al Jardí de Cesseres de Sant Francesc. La cinta no està recomanada per a menors de 16 anys.
I de Formentera venim cap a Eivissa, ens aturam a Vila per escoltar la xerrada Dol desautoritzat, quan el que dol no troba lloc.
La psicòloga Caterina García Molina explicarà el procés de dol i donarà eines per acompanyar amb amor i respecte. La cita és a les 6 de la tarda al Casal d'Igualtat de Vila.
També a Vila podem assistir a una jornada informativa sobre l'assistència jurídica gratuïta.
Sí, serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Ses Figueretes. A la sessió s'explicarà què és l'assistència jurídica gratuïta, qui pot sol·licitar-la, quins requisits s'han de complir i com presentar aquesta sol·licitud.
Molt interessant i necessari. Seguim a Cala de Bou per participar a una sessió de contacontes seguida d'un taller de pingüins tiraboles.
Sí, na Clàudia Moreno serà l'encarregada de realitzar aquesta activitat adreçada a infants a partir de 5 anys amb la que es celebra la diversitat. La cita és a les 5 de la tarda a la Biblioteca de Cala de Bou i per assistir és necessari inscriure's prèviament.
I acabem a Santa Eulària avui, Nieves, per assistir a la presentació del llibre La Cleopatra que soy, d'Anna Leonila Arcelo Oses.
La presentació serà a les 8 de la tarda a la Biblioteca Municipal de Santa Eulària i l'entrada és lliure fins a completar aforament.
Déu-n'hi-do, moltes coses
sí,
avui,
moltíssimes.
Nieves. I doncs quedem amb tot això fins demà, companya.
Fins demà.
I avui aprofitem aquests últims segons per felicitar el guitarrista i compositor estatunidenc Hal Lindes, que avui fa 73 anys. Ell es va incorporar a la banda de rock britànica Dire Straits l'any 1980 i des d'aquell moment ja ha formar part de la banda després de la sortida d'en David Knopfler i va formar part del grup durant 5 anys. Avui el felicitam amb aquest Twisting by the Pool. Nosaltres tornem demà a les 12:04. Bona tarda.